L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Tres quartes parts de planeta són aigua i tres quartes parts de cada ésser humà són memòria líquida. I és precisament ara, a les portes de l'estiu, quan el sol comença a donar color a la pell, la sal s'enganxa als llavis i els dies s'estiren com una onada càlida, que ens deixem endur pel desig de pausa, d'evasió, de viatge, en una paraula, de vacances. Avui, amb el suport salat i precís de Rocío García, el control tècnic, navegarem per un mar de sons dedicats al mar, la mar per als poetes, que van des de Vivaldi a Django Reinhardt. Benvinguts a aquest vaixell fet d'ones i pentagrames. Ets a la casa de Ràdio Sabadell i acabes de creuar el llindar de l'espia de Mahler. El mar té la seva pròpia música minimalista, un loop etern que convida a la introspecció i, de vegades, al somni. Escolteu-lo ara abans que el tempestegin Vivaldi i els seus violins. I no començarem aquest viatge per aquesta mar amb una fràgil barca de paper, sinó amb un vaixell teixit de cordes i arcades, valent i ferm davant la tempesta barroca que s'alvira. La tempesta di mare, la tempesta del mar, d'Antonio Vivaldi. Una mar que tot seguit serà domada i alhora alliberada per les mans de l'ensemble Matthews sota la direcció apassionada de Jean-Christophe Espinosi. Aquesta tempesta musical és un concert per a flauta i orquestra que Vivaldi va compondre cap l'any 1725 amb l'alè del vent i el batec de les onades a cada compàs, perquè els venecians, més que molts mariners, coneixen els secrets del mar i viuen i moren, i en el seu cor l'aigua mai no dorm. Thank you. Tot i que el so natural del mar sembla que el toqui sempre el mateix instrument d'aigua, cada mar té la seva tonalitat particular. Aquest és el so real del mar dins de la gruta de Fingal, una cova ubicada a l'illot de Staffa, a les Illes Hèbrides d'Escòcia. Aquest mateix so el va escoltar l'any 1829 el compositor Felix Mendelssohn, inspirant-li la creació de l'obertura Les Hèbrides, construïda a partir de dos temes. El primer tema ens descriu aquest mateix vaivé del mar. I el segon tema que ens descriu la bellesa singular de la cova de Fingal. Escoltem ara amb tota la seva integritat marina aquesta obertura de Les Hèbrides de Mendelssohn, enregistrada per la Simfònica de Londres, inspirada pel director Sir John Eliot Gardiner. Aigua enllaunada en una partitura. Una altra mar en estat d'agitació. Agitada per dos vents, l'ona vibra al mar turbulent i el timoner espantat ja espera naufragar. Així comença el text que acompanya aquesta peça de l'òpera Griselda de Vivaldi. Però no patiu, no naufragarem pas. Ens salvarà la veu impossible de la soprano Cecilia Bartoli. Una advertència, després que la Bartoli us la tradueixi, no podreu mai més escoltar Agitata de Due Venti en cap altra veu. Qui avisa no és traïdor. Insuperable.
naufragar, a naufragar.
L'espai de la Simfònica.
La veu de la soprano Serena Sainz és un paisatge sonor en moviment. Nascuda a Catalunya, ha anat teixint una trajectòria que oscil·la entre la fragilitat lírica i la força dramàtica. El seu camí l'ha dut als escenaris més exigents, des del Liceu de Barcelona fins a l'Òpera de l'Estat de Berlín. Però és als festivals d'estiu, com el de Torroella de Montgrí, posem per cas, on la seva música esdevindrà pura alquímia, barrejant la intimitat amb la grandiositat orquestral. El cas és que el 14 d'agost, vinent a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, Sainz i els Simfònics del Vallès, dirigits per Oliver Díaz, oferirem un programa que és un mapa emocional marcat per la simbologia dels ocells, metàfores de l'amor, la fugacitat i la llibertat. I en aquest estiu torrollenc, la jove soprano catalana ens durà en un viatge on la llibertat és tant un somni com una ferida. Prepareu-vos per escoltar el cor de la Traviata Violeta Valerí, el cant del rossinyol de Granados, entre d'altres ocellots. En fem ara un tast escoltant Serena humanitzant el cant mecànic d'Olímpia a l'opereta Els contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach, i sobretot per adonar-nos que la música no és només so, sinó el que roman quan el so s'esmuny.
Oh!
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Abans de seguir parlant de la mar, escoltem una fanfàrria per a trompeta sola del compositor del segle XX, Georg Ligeti, des del mar del sud de la Xina. La gran tortuga, partitura dedicada als joves intèrprets. Ligeti va escriure música que sona com un idioma extingit i la seva fanfara de la isla Tortuga per a trompeta sola és un d'aquests idiomes secrets. Composta per al festival Altoper de Frankfurt, aquesta peça brevíssima és com un missatge llançat al mar des d'una illa deserta. Ligeti, hongarès exiliat, va trobar en la tortuga un símbol de resistència i lentitud creativa. La tortuga porta la seva casa al damunt, com el músic porta la seva cultura, i la fanfara n'és el crit. Una tonada que oscil·la entre els caràcters festiu i fúnebre, com si celebrés i plorés alhora. La bufa el trompetista Peter Messers. He començat a treballar en tres esbossos simfònics. L'obra es diu El mar. Vostè bé sap que jo estava destinat a la bonica carrera de mariner i que només els atzars de l'existència em van obligar a anar per camins diferents. He conservat, però, una sincera passió per ell. Aquestes paraules les va escriure el músic Claude Debussy al seu amic, el director d'orquestra André Messager, l'any 1903, anunciant la composició d'una de les obres més celebrades del compositor, El mar. Una obra personalíssima d'una originalitat única en la frontera entre la melodia i la seva absència, com ha indicat l'estudiós Mario Lavista. Debussy mateix comparava el seu treball amb els dels pintors i, segons alguns biògrafs, considerava El mar com una obra que reflectia i expressava les teories impressionistes de manera més completa que els pintors. Això pot ser possible, va escriure el seu fillastre Raoul Bardach, gràcies a l'avantatge que té la música sobre la pintura, en el sentit en què pot mostrar a la vegada tots els canvis de llum i color. Debussy capta mitjançant fines i infal·libles pinzellades el clarobscur d'aquest mar sempre canviant. Joc d'ones és una perpètua dansa del color on res no roman immòbil. La música transcorre enmig de tènues i també violentes coloracions de les aigües. Per tant, l'espia de Mahler aconsella que no busqueu tonades immortals en aquesta obra, sinó colors eterns, els colors que promet el títol d'aquest moviment, el primer moviment que obre el mar de Debussy, des de l'albada fins al migdia en el mar. En el tercer moviment del mar, Debussy fa del mar un ésser viu que parla, lluita i s'enamora del vent. Aquest moviment, titulat Diàleg del mar amb el vent, és un drama sense paraules, on les cordes són les venes de l'oceà i els metalls l'alè dels temporals. Escoltar-lo és sentir com la natura es fa música i la música natura. El moviment comença amb un tema oscil·lant als violoncels i contrabaixos, com un vent que carona la superfície de l'aigua. De sobte, les trompes i el timpani rompen com un crit de guerra. El vent ha despertat i el mar respon amb una escalada de notes molt curtes que semblen esquitxar de sal als ulls el qui ho escolta. I és que Debussy fa respirar el mar, i en aquest diàleg el vent no és un adversari, sinó un amant que provoca el caos per després acaronar-lo. Els violins xiulen com gavines embogides, les flautes dibuixen espirals de boira i els timbals sonen a trons llunyans, com si el cel s'obrís per besar les ones. Tot és moviment pur, com les marees que Debussy va estudiar als quaderns del pintor Uko Sai. De fet, la cèlebre pintura La gran onada de Kanagawa va inspirar la portada de la partitura editada del mar. Al final, vent i mar s'uneixen en un acord de si bemol major que il·lumina com el sol després de la tempesta. És un moment de pau inquieta, com si sabessin que la lluita és eterna, però també la besada que la segueix. Perquè Debussy va compondre-ho lluny del mar, però amb la memòria d'una infància a Cannes, on les ones li van ensenyar que la bellesa és també por i misteri. I perquè, com ell va dir, la música és l'espai entre les notes. I aquí l'espai és l'abisme que separa i uneix el vent i l'aigua.
Thank you.
Va néixer en una illa i Maria del Mar l'anomenaren. El destí de semblant redundància només podia ser amb Blaumari. Ni pirata ni pescadora, però sap fingir amb dues coses alhora quan li canta el cognom més estimat de la frontera humida incrustada en el seu nom, el Mediterrani. Fa molts calendaris que pesca emocions amb la xarxa de la seva veu, que, per arrodonir la redundància, és líquida i escumosa com els deixants del seu mar. Una clàssica entre clàssics per a descobrir-nos contemporanis. Des de Mallorca a l'Alguer i més enllà, el cor d'una illa és el mar, el Nostrum. I el de Maria del Mar, Bonet, amb Salvador Brotons capitanejant el vaixell de l'orquestra de les Illes Balears. I visca la mar!
Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, els mocadors dels vaixells van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent. Les oliveres del vent, antiga boira del cel, fent papallones de fars. Des de Mallorca a l'Alguer, els mocadors dels vaixells van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent, van saludant-se a Ponent. Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, la lluna diu cada nit, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament. El sol respon als matins del foc que van s'arroent per les muntanyes que faig des de Mallorca a l'Alguer. El foc van s'arroent, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà
música de cinema.
Potser teniu una barca o aquest cap de setmana heu pensat de navegar pel llac del Parc Catalunya. Si necessiteu una mica de ritme a l'hora de moure els rems, cap problema. Miklos Rotza us deixa aquesta música que va compondre perquè els condemnats a galeres estiguessin al cas a la pel·lícula Ben-Hur. Iau, a remar. Thank you. El programa d'avui és ja fa aigües i mentre la nit ens crida recordem aquell moment irrepresentable. Els músics del Titanic amb els peus ja molls d'aigua gelada triant la darrera tonada que acompanyaria els seus cors cap al fons de l'oceà. Alguns diuen que fou un ragtime, com l'esclat dels vidres trencats. Altres parlen d'un vals, aquell compàs ternari que sempre sembla preguntar-se si balla damunt de l'aigua o de l'aire. El seu títol, Sons d'Otom, la cançó de moda de les hores que, com fulles mortes, flotava entre la nostàlgia i el final i que ara està sonant rere meu amb veu de violoncel. Django Reinhardt, el geni gitano de la guitarra, va immortalitzar aquesta tonada en una versió que és un adeu i un renaixement alhora. La seva guitarra, més calenta que el carbó dels vaixells, va transformar el tema original d'Archibald Joyce en una dansa entre la vida i la mort. I mai millor dit. I així, com els músics del Titanic, nosaltres també triem avui Sons d'Otom com a epitafi sonor del programa d'avui. Perquè, en el fons, totes les cançons d'estiu acaben esdevenint tardor. Gràcies per ser-hi, per sentir, per imaginar i bon estiu. I recordeu, la vida amb música sempre és i serà un bon viatge.